10:30, 17:30, la remissió. Tenim aquí amb nosaltres el doctor Víctor Noguera, un dia més, ens parla de salut. Ja portem unes setmanes, doncs uns dies, parlant del mindfulness i seguirem amb aquest tema en aquesta sessió. No és així, Víctor? Bon dia, benvingut a Ràdio Illa.
Hola, Gemina, què tal, com va?
Molt bé. Què ens dius del mindfulness? Ja hem repassat diversos aspectes d'aquesta disciplina, no sé si dir-li disciplina, i bé, avancem, no?, en aquest sentit.
Sí, sí, vam començar a parlar una mica genèricament del mindfulness, i després vam començar a parlar d'aquest curs que es diu el MBCT, MBFT, Mindfulness Based Cognitive Therapy, que té elements de teràpia cognitivo-conductual, de psicologia, dins el mindfulness, i la setmana passada vam parlar del que hagués estat la primera sessió parlant de manera un poc dels coneixements que es parlen dins d'aquestes sessions, i evidentment cada sessió aniria acompanyada per una sèrie de meditacions i exercicis tant formals com informals. I avui parlaríem de la segona sessió, que la segona sessió en anglès es diu Living in Our Heads, que vol dir que vivim dins el cap, no? A vegades sentim aquestes frases de t'has de sortir del teu cap, no? Has de sortir d'aquest... La setmana passada vaig parlar d'aquesta idea de parlar d'un atasco, no? Que de vegades cal sortir, no?, d'aquest atasco per veure una mica la perspectiva i agafar una miqueta de distància i veure el que passa per després tornar al punt aquí on estaves, però en aquesta ocasió ja una mica més en coneixement del que està passant i poder decidir el que vols fer, si vols seguir amb el que estaves o vols fer una altra cosa. I això, la sessió segona és Living in Our Heads, vivint dins els nostres caps, no? I una de les coses que intentem fer dins d'aquest curs és que la gent estigui més present més sovint.
Més present, et refereixes a la realitat fora del cap?
Més present, més sovint. El mindfulness, al cap i a la fi, que parlen d'aquestes coses i la gent no ho entén. Quan parles al principi del curs, vol dir més present, si sempre estic aquí, no? De fet, en John Kabat-Zinn tenia un llibre que diu Wherever you go, there you are. Aquí on vas, allà estàs, no? Evidentment, però realment no estem aquí on estem, estem a altres bandes, no?
Sí.
Perquè tenim aquest cap que ens pot dur al futur, al passat, i moltes vegades ens perdem dins el present, el passat, aquest m'ha fet això i veieu el que m'ha dit, no sé què, i mos ficant dins unes ruminacions i unes coses, o preocupats pel que pugui passar, no? I això serà un desastre, això és una catàstrofe, això no hauria de ser així...
Pensaments repetitius sobre coses que no són el que estàs fent o on ets realment, no?
Exacte. I bueno, la broma que sempre es fa dins d'aquest curs és que l'únic que tu tens és el present, el futur encara no ha arribat, el passat ja ha passat, i per això intentam estar més presents, més en aquest moment, i tenir una consciència, no?, parasment, que parlàvem el primer dia, d'aquest moment així com és, i poder després decidir el que volem fer. Perquè això ens donarà la llibertat de controlar una miqueta el que volem fer. El control no ve en controlar les situacions, però el controlar com tu respondràs. No reaccionaràs, sinó respondràs, que parlàvem la setmana passada, no? De la diferència entre respondre i reaccionar. I això, intentam estar més presents en aquest moment, així com és, més sovint. I clar, tu pensaràs, però a vegades aquest moment sucks, com diuen en anglès,
yeah,
no?
Que
és una,
no?
És una merda, no? Vull dir que així no quiero, no? I això és una de les coses que passa. Aquí és on introduïm el concepte de jutjaments, no? De jutjar coses. Estem codificats, estem programats per jutjar coses, perquè, de fet, per això tenim un cervell, no? Perquè si fa fred, tu has de dir, ara es fa fred, ara estic bé, ara fa massa calor, això no m'agrada, ara tens set, ara tens gana, vull dir, ara estic en perill, ara no estic en perill, aquesta cosa m'agrada, aquesta no m'agrada. Estan preparats, el nostre cervell està preparat per estar sempre jutjant si estem en equilibri o no estem en equilibri, perquè part del que intentem fer és, pues, si tens gana, menges, si tens set, beus, estàs cansat, doms, però si t'estan encalçant perquè tens una panda de llops que te volen menjar, pues correràs, no te posaràs a dormir. Llavors, estan codificats, no? Estan programats per estar sempre, amem,
analitzant i etiquetant, classificant,
correcte.
No?
I aquesta paraula que has dit, etiquetant, és important, no? Perquè en el mindfulness moltes vegades es diu que hem d'intentar ser non-judgmental, no? Que no estem d'estar jutjant sempre, però fins i tot en Jon Kabat-Zinn diu que això és impossible. Però sí que pots intentar ser conscient de que estàs jutjant. Perquè no podràs deixar de pensar, no podràs deixar de... no pots parar la ment, però sí que pots parar es ment, no? Prestar atenció. I tu pots ser conscient de que estàs jutjant. Ara, per exemple, si dius això és un desastre perquè no sé quant, i ja te fiques dins d'aquest bucle, dins d'aquest atasco.
Això ja comporta els pensaments posteriors, no? Que poden ser continus sobre això i et porta a un estat general de preocupació, de malestar,
correcte,
no?
Correcte. I si pots parar i veure com és el present així com és, d'una manera sense jutjar-ho, si és bo, si és dolent. I jo aquí posava una sèrie d'exemples quan jo feia els cursos, que era un poc la meva aportació, no? la meva cosa personal als cursos. Jo, per exemple, deia, si tu estàs mirant un documental que hi ha un lleó que està a punt de menjar-se una gacela, no? I jo quan era petit vaig això, per què no, els que ho estan filmant, per què no aturen, per què no ajuden, per què no interfereixen, no? Bueno, per això era el judici, això és bo,
això és dolent, no?
Això és dolent, això no hauria de ser així, això no hauria de passar, però si tu estàs allà mirant-ho, gravant-ho, com si tu fossis una persona i estàs dient, mira, aquí està bé el lloc, està tal, i està anant així, s'està intentant acostar-se a poc a poc, i botarà, i tu no saps si la gacela s'escaparà, si no s'escaparà, perquè el lloc ha de menjar, vull dir, el lloc no té cap culpa de ser un lloc, i la gacela no té cap culpa de ser una gacela, no? Llavors, si tu descrius la situació així com és, sense jutjar-ho, o el manco, si estàs jutjant, adonar-te de que estàs jutjant, ja estàs una miqueta aturant aquest bucle. I això, jo deia que una manera de fer això és a vegades començar a descriure el que està passant com si tu fossis una tercera persona, com si tu estessis veient a través d'una televisió a distància, no? I fins i tot parlar de tu en tercera persona. Imagina't que a mi em fan una cosa i jo m'enfado i això no hauria de ser així, aquesta persona que se creu que és això, o quin desastre, passarà alguna cosa perquè això serà una complicació, això serà una catàstrofe perquè hauré de pagar molts sous per això, o passarà el que sigui, no? I aturar-te, si pots, que això és lo difícil, aturar-te i guanyar aquesta distància, no? Aquesta step out, no? Aquesta una passa enrere. I descriure el que està passant. I jo, per exemple, ho feia, o animava la gent a fer-ho en tercera persona. Ara en Víctor, o sigui, som jo, ara en Víctor està enfadat o està preocupat i aquí estàs posant l'etiqueta, tu deies etiquetar, no? Etiquetar les coses lo millor que puguem, però sense jutjar-ho, ni és bo ni és dolent, perquè a vegades està bé enfadar-se i a vegades està bé estar preocupat, perquè això te fa que tu facis alguna cosa, no? I totes aquestes emocions realment tenen un sentit d'existència, no són dolentes, seran negatives perquè tu les percebeixes com a negatives, però aquí també jo sempre posava l'exemple de que el dolor físic és negatiu, però és positiu en el sentit de que tu te dones compte de que alguna cosa està passant al teu cos i a lo millor hauries d'anar al metge, hauries d'anar a cercar ajuda o el que fos, no? Llavors, no totes les coses negatives que ens passen no haurien de ser així, sinó que tenen un sentit de ser. Llavors, intentar fer aquest step out, aquesta distància i dir, ara en Víctor està enfadat perquè aquesta persona li ha dit això i clar, ell a lo millor ha fet això per aquest motiu i aquesta persona ho interpreta d'una altra manera i li ha contestat això, o en Víctor està preocupat perquè... o aquest noi, no te fa falta parlar de... I intentar aturar-te i dedicar un moment a descriure el que està passant. Posar una etiqueta a l'emoció, i ara té palpitacions, o està nerviós, o està suant, o s'està mossegant les dents, i està fent un puny amb la mà, i, o està començant a cridar, a aixecar la veu, perquè evidentment està enfadat. I dedicar un momentet a descriure el que està passant. I això ja farà que de cop i volta... Clar, tu quan una persona, tu la veus, imagina't una amiga teva que li passa una cosa, no? I tu, en aquesta amiga, pues, te l'estimes, no?
Clar.
I li passa una cosa, això, o li han dit, o li han fet, o li han fet una ratxada al cotxe nou, i home, i això, com que m'ha fet això, no hauria de ser així, i tal. I s'enfada molt i tu... Tranquil·la, l'intentes tranquil·litzar, tu, evidentment, dius, ostres, això és una cosa que dolenta, tu no negues que les coses siguin el que són, però l'intentes ajudar, perquè tu ho veus amb distància, amb perspectiva.
Clar.
I veus que pot ser aquella reacció, no aquella resposta a la situació, sinó que aquella reacció no serà, no te durà a res bo si et deixes dur per aquestes emocions. I això és una gran cosa que jo també feia al curs. Una de les metes, això no està descrit al curs, però jo crec que era una cosa important que jo portava al curs, era intentar convertir-nos en els nostres millors amics, si podíem. Perquè moltes vegades no ho fem.
Clar.
De fet, moltes vegades som els nostres pitjors enemics i no ens tractam a nosaltres mateixos ni ens parlam interiorment com parlaríem a una persona que estimàvem, a un fill, a una filla... a un amic, a una amiga, a qualsevol persona que realment t'importi. I això és una de les metes, també, jo crec, que en aquest curs, no? És intentar això, no? Tenir el respecte, l'amistat, el carinyo que tu tindries cap a una persona que t'estimis, però cap a tu mateix. I la gent sempre se m'ha quedat, ostres, mai havia pensat això, no? I això no és indulgència en tu mateix, i jo no estic parlant de posar-te una maca i prendre margarites i coses així, no? Vull dir, has d'intentar ajudar-te a tu mateix, perquè a cap i a la fi has de viure en tu la resta de la teva vida. I què més guapo que seria que tenir el teu millor amic amb tu per la resta de la teva vida, no?
Efectivament.
I quan fem això de sortir i guanyar aquesta distància i descriure el que està passant, en aquests moments surts d'aquest sabotejament, no? de deixar-te dur per les emocions, i ho veus amb els ulls, amb un poc de sort, que ho veuries com si tu fossis un amic, no? Que això està passant i aquesta persona està enfadada, i aquí és quan pots decidir, sortint de les emocions, i hi ha un altre exercici que jo, per això ho guardo pel pròxim dia, però aquí ja comences a respondre amb el consell a l'orella del teu millor amic.
Sí, a part a sortir una mica de la emoció aquesta més instantània, no? Que,
la reacció. Que
et sulfura, que et deixa així una mica... També que et provoca un estat de vegades que no controles ni tal sols ni el que penses, ni el que dius, ni et deixes com agafar per aquesta emoció tan forta.
Correcte.
I és veritat que primer t'altera molt i et poses molt nerviós, i després que és el que dius, no et porta cap solució. I com bé estaves també comentant abans, és important estar enfadat perquè és el que t'ajuda després a prendre una decisió, no? Quan t'enfades molt amb una persona, arriba el punt que dius, d'acord, m'estic enfadant molt amb aquesta persona tot el rato, igual no és una persona que hagi d'estar en la meva vida, o igual he de fer alguna cosa al respecte.
Que és
no?
el que tu li diries possiblement al
Exacte.
Teu millor amic o amiga.
Però clar, que quina solució té dir, no, és que aquesta persona ja m'ha enfadat aquest dia, i l'altre dia, i l'altre dia, i m'ha fet això, i m'ha fet... No?
Sí, correcte.
És una mica
correcte,
això, no?
Sí, sí. I això, quan parlàvem al principi, no, de parar el ment i de prestar atenció, i clar, la gent de parar, prestar atenció a què, no? I comences a dir, bueno, presta atenció a com et sents, a les teves emocions, les teves sensacions físiques, als teus pensaments, que estàs pensant, i és aquí on pots començar a etiquetar. Quin sentiment tinc ara? Quina emoció tinc? Pues tinc enfado, o tinc ira, o tinc el que sigui, no? I físicament me sent així, no? O me sent... jo quan me poso nerviós, una de les primeres coses que noto és que la boca se me posa a secar, no? I que he de començar a tragar més saliva. I això ja, a mi, quan jo ja me'n dono compte d'això, dic, ah, m'estic posant nerviós. I això és una de les coses, perdona, que jo deia, no? Que quan me diuen, a què m'he de donar compte? Bueno, clar, jo sempre deia, és un poc com veure el jo què sé, el Fiat Punto groc, no? Mm. Què vull dir amb això? Si tu has imaginat que, jo què sé, t'he dit, has vist el nou model de Dacia Duster, per exemple, sí. I tu dius, pues no, i te l'ensenyo, i te dic, mira, veus que li han canviat això i ara és així, no sé què, això és el model nou, o una moto, o una, jo què sé, el que sigui. A partir d'aquell moment en començaràs a veure per tot.
Efectivament, sí.
On estaven tots aquests cotxes abans?
Això passa quan tens algun amic o alguna amiga o algú proper que està embarassat o té un fill.
I després comences a veure tot.
Després comences a veure...
I on estaven tota aquesta gent
abans?
On
estaven tots els bebès?
Exacte. Llavors, aquí és el punt, no? De què m'ho hem de donar compte? El que t'has de donar compte, tu estàs perfectament preparat per veure-ho. El que passa és que no ho estàs cercant. Mm. I si tu comences a ajudar la gent a saber què és el que han de començar a escanejar, què és el que han de començar a veure, i a partir d'aquí, pues, després poden dir, ah, mira, estic veient això, estic veient que m'estic posant nerviós, estic veient que m'estic sulfurant, i jo, en el passat, a lo millor, he perdut els papers amb aquestes situacions. I si tu comences a veure aquestes alarmes petites, un poc com el salpicadero del cotxe, no? Mm. Els xivatos, pots començar a prendre decisions de com vols respondre en aquella situació una miqueta abans. Having said that, haguem dit tot això, com se diu en anglès, easier said than done, és molt més fàcil dir-ho que fer-ho, perquè una cosa que jo sempre he dit als cursos és que si jo sabés fer tot això, bueno, jo ja seria famós, seria segurament el pròxim Buda o el que fos, perquè sabent tot això, ensenyant tots aquests cursos, jo caic en totes aquestes coses.
Clar.
El que passa és que moltes vegades, a vegades ho puc evitar, que això seria lo guapo, ja no he ficat, però quan t'hi fiques, a manco d'anar-te compte que t'hi estàs ficant i aturar, o si realment has perdut els papers, donar-te compte que has perdut els papers i intentar reparar-ho, si pots, demanar disculpes o el que sigui. I això són opcions que sempre tens, o no, potser no te vols disculpar perquè el que sigui, no? Però al manco sempre tens opcions a dir, mira, la resposta que va donar ahir pot ser, vas passar una mica tal, perquè has estudiat una miqueta, no? Ara no me surt aquesta paraula, no? Però que has
adquirit coneixements,
sí, coneixement,
no? Per saber quan t'has deixat emportar per la reacció, en canvi d'intentar el que dius, que també té molta relació amb el que parlàvem la setmana passada, de l'acceptació, no? Mm-hmm. Que també té relació amb això de no jutjar les coses i de que quan tu etiquetes una emoció ja l'estàs d'alguna manera acceptant, que de vegades una tendència que tenim és enfadar-nos molt. Estem cridant i algú que et veu et diu, però no t'enfadis, i tu dius, no, jo no estic enfadada. Sí, i estàs enfadada.
Sí, sí, sí. I això, no? Que les coses, a vegades, quan dius, això no hauria de ser així, això no hauria de passar, hi havia un psicòleg molt famós que deia, que era l'Albert Ellis, que sempre deia això, no? Això d'aquestes coses no haurien de ser així, no haurien de passar, això és el que tu penses, però la prova de que no és així el que tu pensaves que està passant. Llavors, com que està passant, aquí tens la prova de que hauria de passar, no? Perquè ha passat i pels motius que hagi passat, no? Però sí, aquesta Living in Our Heads, aquesta sessió va d'això, no? Adonar-nos compte de que sempre estem ficats dins el nostre cap i ho acceptam com si fos un dogma, no? De que si tu estàs enfadat, perquè estàs enfadat, perquè tu ets així o perquè tens tota la raó del món. I a vegades, això, no? Descriure una mica el que està passant, posar una miqueta de distància, cercar per aquestes coses i decidir si tu vols seguir així o si hi ha alguna cosa que com a amic tu li diries al teu millor amic. I aquí
doncs,
ho podem deixar, si vols.
Moltíssimes gràcies, doctor Víctor Noguera. Ens retrobem d'aquí a dues setmanes. Molt interessant, com sempre, això del mindfulness. Esperem poder aplicar tots els teus consells.